Començaríem doncs el ple, aquest ple ordinari. Com és habitual a l'inici del ple, si alguna persona vol prendre la paraula, doncs ho pot fer. Endavant.
Bona nit. Em dic Ernest Anton i parlo en representació de la gent jubilada que fa gimnàsia al pavelló. Aquest any hem rebut una notificació de l'Ajuntament que ens representa un augment de la quota d'un 150% en respecte del que pagàvem. La queixa, en principi, ve per dues bandes. Per una, perquè naturalment, encara que sigui poc, hi ha molta gent jubilada i molta gent que viu sola que estan cobrant 500-600 euros al mes. I aquest petit augment els hi representa molt. Després, fent números per sobre, si jo no m'equivoco, comptant que som aproximadament unes 150 persones i aquesta quota representaria 45 euros en 3 trimestres, si no m'equivoco, això al final d'any deu representar, i tiro una mica llarg, això els números els té l'Ajuntament millor que jo, 6.700 euros o aproximadament. Jo no crec, amb tot respecte, de que l'Ajuntament li vingui de 7.000 euros al mes, a l'any, millor dit. Comptant de que, per exemple, Granollers paguen 18 euros a l'any, no 15 al trimestre. Hi ha ajuntaments que no paguen res. Aleshores, clar, és per banda una petita queixa i per una altra una demanda de dir, home, seria un gest molt maco per part de l'Ajuntament de dir, senyors, els jubilats no paguen res. O bé, els jubilats no se'ls hi augmenta res. Això és en si el què. Res més. Gràcies.
Bé, en fi, una miqueta per explicar la situació. La voluntat no és incrementar de manera desproporcionat els costos d'aquesta activitat que entenem que ha de ser finançada i, de fet, tot i que s'incrementi, segueix sent finançada amb una part molt important. Per tant, les quotes o les tarifes no cobreixen el cost de l'activitat ni molt menys. No? Clar, parlem d'una activitat que es cobra en aquests moments per dues hores a la setmana 60 cèntims l'hora, que ve a ser aproximadament uns 5 euros al mes, el preu actual. Abans és cert que era molt inferior. Entenem que és una quantia certament baixa per qualsevol activitat que es pugui fer a qualsevol lloc. Entenem o hem entès que adequada a persones jubilades, segurament amb algunes d'elles amb ingressos pues, justos. Per tant, ens semblava que aquestes quanties s'adequaven en aquesta situació. En qualsevol cas, una mica la carta que se'ls ha entregat a totes les persones és si alguna persona, pesada tot aquest increment, li representa una dificultat, que es posi en contacte amb l'Ajuntament. Per tant, mirarem la manera de buscar la solució a través d'algun tipus de subvenció, algun tipus d'ajuda a aquelles persones que tinguin dificultat i que no puguin. Per tant, realment estem parlant de quanties petites i molt ajustades, a les que l'Ajuntament ja assumeix una part important dels costos. Per tant, sí que no s'ha buscat una tarifa que pagui el cost de la totalitat de l'activitat que es fa, ni molt menys, no era aquest l'objectiu, però sí que ens semblava que s'havia de posar una mica més en consonància amb la pròpia activitat i amb el que es ve fent una miqueta amb moltes altres activitats del municipi, amb altres entitats i amb altres col·lectius. De ben segur que surta uns preus inferiors del que sol fer l'Ajuntament en moltes de les seves activitats. De tota manera, recollim el vostre... Sí, pot intervenir.
Entenc la seva resposta, el que no la comprenc. Per què? Perquè de gasto no en fem cap ni un. No fem cap ús de dutxes, no fem cap gasto. Mentre estem nosaltres, si és que hi ha un gasto de llum, també estan els nanos de l'escola. Per tant, compartim. Per tant, la Dolors, que és la professora, no sé el seu sou, ni vull saber-ho, però em sembla que està de sobres pagat amb el que nosaltres cotissem.
No, ara no es tracta d'aquí posar els números, però no, és a dir, el cost de la monitora sobrepassa molt les tarifes, perquè el cost del monitoratge és la part més important del cost de l'activitat,
sí,
òbviament.
Perquè allà no tenim cap gasto.
La resta de despeses una mica generals que puguin haver-hi d'organitzar-ho, de muntar-ho, de la mica de llum, hi ha una assegurança, en fi, hi ha algunes petites despeses que són més petites. La més important, evidentment, és el del monitoratge i està clarament per sobre del feixos ha estat valorat.
Que són, sí, parlat de 0,65, queda, però són 15 euros. Aleshores, clar, ja dic, per molta gent no és, però parles en segons d'aquí, dius, és que 15 euros, més 5 d'allà, més 3 d'allà, i això, vull dir, això és tot, vull dir, no, ja està.
Va, moltes gràcies. Bé, si algú... Sí? Sí, endavant, Eduard.
Bona nit. Bueno, com vam parlar l'altre dia a la reunió, els socialistes us donem suport. Sí que veiem que és un increment important, és un 150%. Llavors, poder en aquest cas, amb euros, no és molt elevat, però si ens posessin el 150% de tots els impostos, totes les taxes, tot el que tenim, doncs poder no ho podríem pagar, no? Llavors, és molt elevat, 150%. Llavors, espero, bueno, avui he parlat amb en Francesc, li he demanat que, vaig parlar també dilluns, em sembla ser, li vaig demanar que ho reconsideres aquí en el ple, perquè aquí en constància, t'ho torno a dir, Francesc, espero que reconsideris que és un augment d'un 150%. Ja no és només la gent que no pugui pagar, sinó és tota aquella gent que paga, se li està incrementant un 150%. I ja no és el tema econòmic, sinó és el tema moral. I moralment creiem que és molt, molt, molt lleig. Gràcies.
Bé, alguna altra intervenció? Bé, passaríem doncs al següent punt. Moltes gràcies. Passaríem, si hi ha alguna altra persona que intervé, si no, val. El primer punt, que és l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària del ple del dia 29 de setembre i de l'acta de la sessió extraordinària del 25 d'octubre. Si els grups tenen alguna cosa a dir i si no, donaríem per aprovada les actes. Adiós, bona nit. Passaríem al segon punt, que és donar compte de la presa de possessió del càrrec de regidora municipal de la senyora Maria Clemencia Gutiérrez Arriaga per la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés, a la qual aprofitem per donar-li la benvinguda en aquest ple. La retrobada en aquest ple, perquè ja havia sigut regidora alguns anys enrere.
Un cop que s'han complementat tots els tràmits, tenim la certificació de regidora i que ha presentat la seva declaració de béns, activitats i incompatibilitats. Tan sols faltaria doncs, que prengués o que fes la presa de possessió del seu càrrec de regidora. Per tant, doncs, faré lectura de la fórmula establerta legalment segons el decret 707/1979 i s'haurà de respondre que o jura o promet, evidentment. Llavors, la fórmula és la següent. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del càrrec de regidora en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Sí, prometo.
Doncs a partir d'aquest moment ja és regidora en tots els drets i deures.
Molt bé, doncs passaríem al següent punt, que és donar compte de l'informe emès per l'interventor accidental d'avaluació de l'execució del pressupost de la corporació el tercer trimestre de 2016. En fi, es va comentar en la comissió informativa, es compleix una mica tots els requisits que ens demanen. L'altre és donar compte de l'informe emès per l'interventor accidental, de l'informe de morositat corresponent al tercer trimestre del 2016, aquí també es va explicar a la comissió informativa que en aquest darrer trimestre s'havia allargat una mica els temps de pagament, tot i que estem dintre dels terminis que marca la normativa, però que sí que hem activat una mica els mecanismes de gestió interna per tal de recuperar els temps de pagament que veníem portant de manera regular. El cinquè punt, que és donar compte de l'informe emès per l'interventor accidental relatiu als reparaments efectuats des del dia 30 de setembre fins al 10 de novembre del 2016. Bé, els grups ho han pogut veure i ho han pogut revisar. Per tant, passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la modificació puntual de la plantilla i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sant Celoni. Aquí el que proposem és una modificació d'una plaça d'auxiliar administrativa, per tant l'amortització d'una plaça d'auxiliar administratiu que ha quedat vacant a l'àrea d'economia, i crearem una plaça de conserge per l'escola Bressol al Blauet. Per tant, diríem que una va per l'altra, i això és el que faríem en aquest punt. Els grups, si volen fer alguna intervenció, si no, ho donaríem per aprovat. El setè punt, que és l'aprovació dels nous preus per la prestació del servei d'explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament de Sant Celoni i la Vall d'Òria en el tercer any de contracte amb Acuambiente, servicios per al sector de l'aigua. Bé, aquí el que fem és actualitzar els preus que per contracte cal fer cada any. Això es fa en base a una fórmula que estableix el propi plec de condicions del contracte, que en aquest cas, en aquest any, degut a una disminució d'un 13,5% del cost elèctric, significa una reducció global d'un 2,63% de la tarifa, però la que li hem d'incrementar a partir del mes de gener es va posar en funcionament el sistema de bombament de les aigües residuals de la Vall d'Òria cap a l'Edar de Riells. Això ha comportat una despesa energètica que no teníem fins aleshores, llavors teníem una despesa de manteniment del que era el decantador. Per tant, el que fem d'alguna manera també és actualitzar aquest cost al llarg de tots aquests mesos i incorporar aquesta tasca dins del contracte. Fins ara era la tasca del manteniment del decantador i ara passa a ser la del manteniment del sistema de bombament. Si hi ha algun comentari per part dels grups, ho aprovaríem. Sí? El següent punt és l'aprovació de la incorporació de la senyora Maria Cristina Montoya Ellín al Consell de Poble de la Vall d'Òria a títol individual. Entenc, per tant, que queda acceptada. Següent punt, que és el número 9, que és la ratificació de l'acord de dissolució com a membre consorciat del Consell General del Consorci de Comunicació Local. De fet, ja va ser l'any passat que el propi consorci es va dissoldre, però cal que els membres ho aprovin per ple. Per tant, el que ens demanen és que aprovem per ple la dissolució. En fi, d'aquest ens ni li devem res ni ens deu res a nosaltres, per tant, en principi no hi ha cap problema per fer-ho. Quedaria aprovat també. El desè punt, que és l'aprovació del conveni amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, UFEC, per la distribució de despeses de la fase 2 del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes. De fet, aquí venen tres punts que estan separats, però si us sembla els explico conjuntament perquè van molt vinculats. El primer seria el que és el conveni, que es ve fent anualment. Normalment això s'aprovava per Junta de Govern. Aquest any, una mica pel canvi de criteri d'intervenció, al ser una subvenció, ha de ser nominalista i, per tant, el pressupost inicialment no ho va contemplar de manera nominativa. Per tant, el que fem ara és aprovar el conveni pel que l'Ajuntament es fa càrrec dels costos de la neteja, de l'energia, una miqueta de la consergeria, de la part del sot de les Granotes, que és la que diríem que és el pavelló, la que porta directament a l'Ajuntament, però que el no està separat els comptadors energètics i de consums d'aigua d'alguns apartats, el que es fa és cada any un càlcul que ja està establert i que està definit en el propi conveni, i per tant el que fem és pagar-li a través d'aquesta subvenció, a través d'aquest conveni, a l'UFEC. El següent que fem és una modificació de crèdit per assignar nominalment aquesta subvenció, aquest conveni, a l'UFEC. Per tant, diríem que és un traspàs de partida, no és generació de crèdit nou, sinó un moviment de partida que ja la teníem, però amb un altre apartat. I en tercer lloc, el que fem és actualitzar el preu de les tarifes, que es fa en base a l'IPC anual, i l'UFEC ha sol·licitat que l'actualització de tarifes en el cas d'activitats temporals, cursets d'estiu, cursets escolars, campanyes d'estiu, es faci amb l'IPC del mes de gener. Abans es feia amb l'IPC del mes d'abril, demanen perquè d'aquesta manera els hi permet poder presentar les seves ofertes ja des del primer moment. En el cas de les activitats d'estiu, doncs, també ja tenen els preus actualitzats i els poden presentar a l'Ajuntament amb tot el llistat d'activitats que es fan. Llavors, bé, és un tema normatiu que entenem que no té més transcendència i per això el portem a l'aprovació. Sí, si algun dels grups vol fer alguna intervenció, entenem que quedaria aprovat.
Tots tres punts? Perdó.
Els tres punts, el 10, l'11 i el 12.
S'aproven, llavors ens ha votat a tots tres i tothom vota per unanimitat. D'acord.
El tercer punt és l'aprovació dels preus públics de les diferents modalitats de serveis contemplats com a bàsics. Perdó, aquest és l'últim. El 14è, que és la moció que presenta l'equip de govern, en aquest cas d'acord amb la CUP i Esquerra Republicana, i si algun dels altres grups s'hi volgués sumar, ho podríem fer-ho conjuntament, per donar suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania. Sí, Laura?
Bé, és una moció que en principi doncs, presenta Convergència, Esquerra i la CUP amb una modificació en, exactament en l'acord número 2, si de cas ara com que llegirem els acords ja el llegirem canviat, però en tot cas i en general és bé, una mica per defensar la democràcia i el dret a decidir, el dret a la llibertat d'expressió dels ciutadans i en contra de la judicialització de la política a la que ens té tan acostumats el govern de l'Estat. Els acords serien manifestar el suport de l'Ajuntament de Sant Celoni a la resolució del Parlament de Catalunya per a la convocatòria d'un referèndum vinculant sobre la independència, com a molt tard el setembre del 2017. Dos, col·laborar en l'organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi de forma coordinada amb les entitats i la societat organitzada en el moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre'ns a fer una crida a la participació ciutadana al costat de les entitats locals per tal que sigui el màxim de transversal socialment i políticament. 3. Mostrar tot el suport als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver promogut i facilitat l'exercici del dret a decidir la defensa de la independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica. 4. Condemnar la politització de l'estament judicial espanyol i exigir institucionalment una separació real de poders com a garantia de la democràcia. I 5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, a la presidenta del Parlament i a l'Associació de Municipis per a la Independència.
Sí, alguna intervenció per part dels grups? Posicionament?
Socialista, llegiria un escrit. A veure, com a grup municipal del PSC, perdonem, no donarem recolzament a la moció que presenta l'equip de govern per donar suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats pels processos relacionats amb la sobirania, però voldríem matisar alguns punts. En primer lloc, a l'argumentari de la moció es diu, a la part del paràgraf aquest introductori, es diu que el dret a decidir rau en tots i cadascú dels ciutadans i ciutadanes d'un país. Amb això estem totalment d'acord. De fet, el gran salt que va fer la història contemporània és que la Revolució Francesa ens va convertir de súbdits a ciutadans de ple dret. I aquest pas va canviar la història. Però el que no podem recolzar és que és aquest referèndum unilateral que ens portarà a allunyar-nos del diàleg i a caminar cap a una trencadissa. Reiterem com a grup polític que volem que la ciutadania voti un acord i no una ruptura i continuem defensant el diàleg per aconseguir una reforma federal de la Constitució espanyola, destacant que la nostra estratègia política no implica confrontar amb els independentistes, sinó afavorir propostes alternatives. És evident que la convocatòria unilateral d'un referèndum només pot provocar frustració i cap solució al conflicte institucional que pateix el nostre país. Estem a favor del diàleg per aconseguir el referèndum, però no compartim la utilització sistemàtica de l'administració local en els interessos polítics de l'actual govern de Catalunya i dels partits que li donen suport. Cal que reflexionem sobre aquest fet. En segon lloc, estem d'acord amb el punt 4 de la moció, que condemna la politització de l'estament judicial espanyol i l'exigència institucional d'una separació real de poders com a garantia de la democràcia. Només aquesta separació real de poders ens dona la garantia de la igualtat de drets inherents a una democràcia real. És necessari que el ciutadà tingui la percepció de que hi ha òrgans independents que fan possible el control de la resta de poders. Aquest país no serà un estat de dret si els poders judicials són escollits pels mateixos els que ha de vigilar i controlar. Des del convenciment que judicialitzar la política no és la solució, cal que la norma es compleixi i que els debats polítics es facin en l'àmbit de la política. Som conscients que a Catalunya estem vivint moments de tensió per la falta de negociació, de diàleg i pacte, per trobar una sortida a l'atzucat que ens trobem, i per això hem de ser capaç de cercar solucions com a poble. La qüestió que ens hauríem de plantejar és: per què no deixem aquesta concepció maniqueïsta de la política que divideix les idees i les persones en dos grups, en dos bàndols, un de bons i altres de dolents, i redueix la realitat com a dos principis oposats e irreconciliables? Aquest fet, a banda de ser un gran perill, és una fal·làcia. Hem de lluitar plegats per aconseguir una societat més equitativa, més justa, més igualitària, i tots i totes tenim moltes coses a dir. Moltes gràcies.
Sí. Algun altre grup vol intervenir? Sí, Carmen.
Bona nit. Bé, des d'Iniciativa nosaltres ens abstindrem a aquest punt perquè estem plenament d'acord amb el pàrraf de la politització de l'estament judicial i exigir institucionalment una separació real de poders que garanteixi la democràcia. Això jo penso que tothom està d'acord. Nosaltres hem mantingut des del començament que sigui possible votar no només aquest tema sinó altres temes com va ser la reforma laboral, cosa que no es fa. Això estem plenament d'acord amb aquest sistema, en un sistema democràtic sigui possible posar una urna i que tothom participi. El que no estem d'acord és en el tarannà que comporta aquesta moció de caràcter independentista, posar una data perquè és el full de ruta de l'equip de govern de la Generalitat, i per tant ens abstindrem amb aquesta moció.
Sí, Mariona.
Sí, bona nit. Respecte a la moció que es presenta avui, bueno, evidentment estem totalment d'acord amb els acords que presenta aquesta moció, i res, continuant, jo crec que és bo que en el ple, no, que exposem també els nostres punts de vista i de més, jo crec que primer de tot, benvinguda, Clement. No havíem tingut encara oportunitat de coincidir. Algunes de les reflexions que feies. Quan es va signar l'actual estatut, a nivell polític, a nivell de context polític, no hi havia millor situació, no? Amb un govern federalista a l'estat espanyol, en el govern central, i un altre, un tripartit, a la Generalitat, on es defensava clarament el federalisme, si més no també per la persona que liderava, en José Luis Rodríguez Zapatero. Llavors es va passar el ribot per aquest estatut, es va fins i tot menys tenir l'opinió del poble català que va votar aquest estatut. Des de llavors ha plogut molt i a més ens hem trobat, doncs, amb una majoria absoluta del Partit Popular i un diàleg de sords. Encara a dia d'avui continua sent un diàleg de sords. Llavors, evidentment, nosaltres, si més no, el grup municipal de la CUP, defugim aquesta visió maniquea, no?, que ara mateix també comentaves, de blancs i negres, bons i dolents, entre altres coses perquè mai ens volem confrontar amb la ciutadania, amb el poble de l'estat espanyol, amb la gent, ni molt menys, sinó amb aquesta idea de que la Constitució va ser un fermall que una vegada votada, i recordem-ho, al final en l'habitació del costat on s'estava discutint la Constitució, hi havia una sèrie de gent, militars concretament, que van posar les esposes també en aquest inici de democràcia que s'estrenava a l'estat espanyol. No ens hem cansat de criticar-ho i de denunciar per nosaltres aquest fals procés, no, del 78, que encara ens engarjola d'alguna manera en aquesta gàbia que no hi ha manera tampoc de canviar-la. El Senat és un espai que hauria de funcionar, que no funciona i que tampoc no hi ha manera de canviar-lo. Llavors jo crec que des de fa molts anys, per la gent no independentista. S'ha intentat anar avançant en aquest diàleg, que hi hagués alguna solució dialogada, pactada, de més tal, per aquest sentiment també, no? De que hi ha moltíssima gent a Catalunya que així ho necessita i ho vol. Evidentment, com a independentistes, nosaltres ni tan sols continuaríem demanant aquest referèndum pactat, com de fet el Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, anunciava en aquell ple, i tirar per la violineta dalt, perquè ens anem cansat i considerem que realment, o sigui, les regles del joc van marcades i només van a favor d'uns, llavors no hi ha igualtat possible. Llavors, evidentment, que la Revolució Francesa, un dels grans dites és que vam passar a ser ciutadans. En aquell estatut del 2006, en el preàmbul es deia que Catalunya era una nació, ja no va poder ni tan sols entrar a l'articulat, d'acord? Jo crec que com a nació no ens hauria de poder fer por i potser no hauríem de poder-ho viure com un enfrontament, sinó justament com aquesta oportunitat per convèncer uns i altres de si uns pensem que estarem millor i que podrem fer més coses fora d'un estat espanyol, d'un estat que considerem, doncs això, no? que realment garant de la democràcia diguem que no és, i que puguem debatre o que realment doncs, puguem confrontar les idees. Però crec que Catalunya, i és algo que fins i tot a vegades els mitjans de comunicació fora de Catalunya tampoc no ho venen així, és aquesta visió, no, maniquea de bons i dolents, de més tal, que constantment hi estem intentant, no, fer molta pedagogia des de no ens enfrontem a les persones, no ens enfrontem a les idees, ens enfrontem a un estat que no escolta, que ha barrat qualsevol oportunitat de diàleg. Llavors és des d'aquí que crec que el diàleg és possible, però posant evidentment les urnes en el moment que toca amb la plena democràcia que vivim. I bueno, des d'aquí doncs reiterar el nostre suport a la moció i amb el procés independentista que viu aquest país i que en el moment que hi hagi les urnes decidirà de si s'avança cap aquí o no.
Bé, per tant, si no hi ha cap més intervenció, entenc que serien 4 vots negatius, una abstenció i la resta de vots a favor.
Que són els que presentem.
Mm-hmm. Molt bé. Passaríem al següent punt, que és la moció presentada pel grup municipal de la CUP de Sant Celoni demanant la implementació d'un servei de bus escolar a l'Escola Soler de Velardell a partir del curs 2017-2018. En aquí els grups que conformem l'equip de govern, de fet us hem fet arribar a la resta de grups una proposta de modificació de 2 punts de l'acord que l'entraríem en forma d'esmena perquè la poguéssim també valorar, que crec, diria que tots el teniu perquè us ho hem enviat per correu electrònic. Tant, si us sembla, potser que no, expliqueu la moció i després en tot cas entrem a...
Bé, la CUP va presentar aquesta moció per implementar un bus escolar a l'Escola del Soler de Vilardell ja pel proper curs 2017-2018. I en tot cas referim-me bàsicament a les esmenes que proposaven. Vaig directe al gra, perdona Francesc, no estic seguint el que has dit. Però en aquest sentit la CUP no acceptaria les esmenes que ens proposàveu perquè van en el sentit de crear aquesta comissió d'estudi on a partir d'aquí seria on sortirien les possibles solucions i de més tal, pel final una ubicació llunyana de la resta del casc urbà de Sant Celoni, on s'ubicarà pel proper curs ja el Soler de Vilardell. Per què no acceptem la proposta d'esmena que fa l'equip de govern? Molt senzill, perquè la moció el que demana és la implementació del bus escolar. Llavors, la comissió d'estudi, de més, el que plantegem és que a partir d'aquí valorarem el nivell de gratuïtat, de subvenció, el nivell de famílies que necessitaran o no necessitaran suport en el pagament, si serà a través d'una tarificació social. Creiem que evidentment aquí hi ha molt de recorregut i que hem de poder ficar-nos a fer feina per avaluar l'abast, però considerem indispensable, com a eina indispensable per acostar l'escola, ja que és llunyana, acostar l'escola a tothom que hi vulgui anar-hi, independentment de si té o no té cotxe, de la disponibilitat o no, el bus escolar, motiu pel qual doncs, les esmenes que presentaven anaven en un sentit contrari en això, sinó que més aviat era com diem, molt bé, ens assentem, estudiem, de més tal, i veurem quina és la millor de les solucions en aquest sentit. Considerem que ens haurem de seure, haurem de parlar-ne, perquè hi ha moltes d'altres millores que podem fer per acostar les escoles públiques d'aquest municipi, però que el bus és una condició indispensable ja de cara per poder garantir realment l'accés a l'escola pública al Soler de Vilardell de cara al curs vinent.
Sí, Raül.
Bé, bona nit. En tot cas, suposo que tothom està al cas de l'esmena. Fa referència, i ho dic perquè quedi en acte d'alguna manera, al tercer i quart acord de la moció, on diem, com deia la Mariona, doncs, que l'Ajuntament de Sant Celoni es comprometi a fer els estudis esmentats i prendre les decisions que se'n derivin abans de l'inici del període ordinari de preinscripció, etc., el mateix. I quart, que l'Ajuntament de Sant Celoni es comprometi a implementar les decisions preses i, si s'escau, incorporar la partida especial, etc. Amb el mateix que comentaves, entenem que la percepció és que està lluny, però quan estudiem i parlem del transport escolar del Soler Vilardell, hem d'estudiar i parlar del transport escolar a tot el nucli urbà, és a dir, quines implicacions té aquest bus pel Soler per la resta d'escoles. Hem de tenir en compte les distàncies de totes les escoles públiques, la distribució d'alumnes per zones de població i la distància respecte a les escoles. Nosaltres tenim un primer, tot això ja teníem alguns informes previs, algun primer croquis, però volem aprofundir-ho. També és cert que en una reunió mantinguda amb l'AMPA el tema havia sortit d'una assemblea com a preocupació i com a inquietud, i ens vam comprometre amb l'AMPA. Ells van fer una enquesta als pares, a les famílies, i tinc entès que demà en recullen el primer resultat i ens vam comprometre a trobar-nos, a explorar aquests resultats i a posar sobre la taula tots els elements. Al final estem parlant que hi ha diverses dificultats, sabeu que hem de demanar la competència i a part hauríem després d'establir el servei i un pas previ demanar l'autorització de la ruta escolar al departament, que fa 5 anys que no se'n concedeix. Vull dir, certament a nivell de Vallès Oriental em consta que hi ha un sol municipi que hi ha un bus gestionat directament a nivell municipal i està en vies de desaparèixer. Hem fet un esforç important com a equip de govern, tots l'hem fet, perquè al final l'aposta del Soler, entre tots vam decidir l'ubicació, entre tots vam decidir l'inversió. El primer pla d'inversions del govern portava el tema de l'urbanització de la plaça. La comissió de mobilitat fa temps que té sobre la taula d'estudi de l'accés i del camí escolar, i si se treballa amb això, que realment donem importància, però bé, el sentit de les esmenes és amb això. Hi ha molts inputs que cal valorar, s'ha de veure en perspectiva de tots els centres educatius del municipi, i simplement per això fèiem aquest incís. Ens semblava que com a moció el compromís era tan sòlid que no el podíem arribar a portar a terme si no teníem tot un ventall de coses que abans haguéssim pogut tenir en compte i compartir, sense més interès o inquietud en això.
Bé, no sé si els altres grups voleu intervenir, algun comentari.
La meva pregunta és si hem resolt això de l'esmena o no, més que res, perquè si hem resolt el tema de l'esmena voldríem, diguem, explicar i especificar el perquè d'aquesta moció. Funciona, senyor secretari.
Podríem votar l'esmena i després debatríem sobre la moció, si voleu. No? Seria una manera d'acotar, no? De fet, jo diria que ordenadament haurem de votar l'esmena en algun moment, i després, en tot cas, haurem de votar la moció amb les esmenes incorporades. Això seria la dinàmica normal. El debat el podem fer una mica com ens sigui més còmode nosaltres, entenc, perquè va molt juny.
Aquest cop sí que es votarà l'esmena, que s'ha presentat per escrit abans de l'inici del debat del punt. Llavors ha presentat una esmena. En quant al debat, doncs, el nostre ROM fixa unes normes, però la tradició salonina és més flexible. Per tant, al final, qui ordena el debat és l'alcalde president en aquest sentit. I bé, doncs, si s'entén que les postures estan fixades de cara a la votació de l'esmena, es pot passar a la votació de l'esmena. Si es vol dir o es vol fer alguna intervenció de cara a l'esmena, es pot demanar la paraula i l'alcalde, doncs, en aquest sentit l'atorgarà. Després de la votació de l'esmena, s'haurà de passar a la votació de la moció pròpia en dita. Clar, entenem que si s'aprova l'esmena, la moció pròpia en dita incorporarà el text de l'esmena, perquè si no seria reiteratiu en aquest sentit.
De fet, al final, l'esmena, una mica tal com explicava el Raül,
a diferència del plantejament que feu, que és, escolta, la moció el que volem que digui és que s'implanta el servei i després ja en tot cas discutirem de quina manera i com, nosaltres el que posem sobre la taula és, en fi, entenem que no és tan fàcil posar el servei i cal treballar alguns aspectes com s'han dit, per en tot cas després acabar de decidir-ho, que seria el matís diferent que posem en la moció, en les esmenes, perdó. Per tant, votem l'esmena. Sí? Doncs pues va. Posicionament.
Si s'aprova l'esmena voldrà dir que el ple està d'acord amb l'esmena i llavors clar, el text de l'esmena, doncs, la moció inclourà l'esmena. Si no s'aprova l'esmena, s'ha de passar la moció tal com està dictaminada per la comissió informativa. Va passar per urgència i llavors es va dictaminar amb el text en què ha sortit a la convocatòria del plenari.
Vale, doncs nosaltres votarem que no.
Sí, Carmen?
Nosaltres també votarem que no.
Bé. Entenc que vosaltres també voteu que no. Per tant, decau l'esmena. I per tant ara el que faríem és votar o en fi, debatre si es vol la moció tal com ha estat presentada. Sí, Enric?
Sí, en primer lloc, bona nit a totes i a tots. Voldríem especificar el perquè d'aquesta moció, perquè com molt bé sabeu els que ja fa temps que correu per la casa, la cosa ve de lluny. I com que ve de lluny i com que ja em coneixeu, tornaré a fer una mica de genealogia. Durant els anys de la CUC, que la CUP ha estat present al ple municipal, hem mostrat reiteradament el nostre suport a aquelles mesures encertades que s'han pres en el terreny educatiu, sigui per part del PSC, sigui per part de Convergència. No certament a la desastrosa reconversió en aquell moment dels casals d'estiu o el que va passar amb l'escola de música en el seu moment, etc. Però sí, en canvi, apostes valentes, com van ser en el seu moment, en el model educatiu de les escoles 3-16. D'acord? També altres propostes com poden ser a favor de la distribució dels alumnes amb necessitats educatives especials, etc. Sempre hem estat al costat del govern en les apostes afins a la nostra percepció del que ha de ser l'educació, des del pragmatisme de conèixer i reconèixer les limitades competències que tenen avui en dia els ajuntaments a casa nostra. El fet és, però, que la decisió educativa més important que per al nostre poble dels darrers anys, l'emplaçament definitiu de l'escola Soler de Vilardell, que dibuixarà el mapa escolar definitiu de Sant Celoni per als propers 20 o 30 anys, l'equip de govern va tirar en aquell passat 2010 pel dret, sense encomanar-se massa a la majoria política del poble, en aquest cas a l'oposició. La decisió d'emplaçament no era la idònia pel model d'escola que defensem des de la CUP. I per tant, és un emplaçament que, com vam dir al ple municipal del 12 de febrer de 2010, només acceptable com a mal menor, és a dir, com a emplaçament únic possible. Com ja vam dir aleshores, la zona de l'institut no és un bon emplaçament per dos motius. En primer lloc, estem convençuts que les escoles, i especialment les públiques i les destinades a l'educació dels més petits, han d'estar integrades dins del teixit urbà del poble i han de ser accessibles caminant. No ens agrada una escola inaccessible a peu per a la gran majoria de pares i mares, i més si tenim en compte l'emplaçament privilegiat de l'escola concertada quant a la seva accessibilitat avui en dia a Sant Celoni. No és un bon mapa escolar aquell que deixa les escoles concertades, no accessibles econòmicament per a tothom, com les millor emplaçades, i les escoles públiques en posicions perifèriques. Malgrat que els pares de l'AMPA del Soler de Vilardell van mostrar el seu interès per aquella ubicació, el cert és que altres pares de l'escola d'adscripció social més humil en aquell moment estaven preocupats per un emplaçament que els complicarà molt la vida.
Tenir una escola verda envoltada en la natura a canvi del petit inconvenient d'haver de desplaçar-se en cotxe, una escola verda, com veiem, poc ecològica, pot valer la pena per a certs pares. Això mateix, però, és valorat diferent si tens els horaris rígids i pocs diners. Anar a l'escola verda als afores del poble pot resultar, llavors, un atzucac insalvable. L'escola pública ha de ser, per tant, una escola de proximitat. El segon motiu que exposem és complementari al primer. L'escola pública i també l'escola concertada, tota escola que hem de recordar que està en un 80% sustentada en fons públics, ha de ser una escola heterogènia, en què s'hi reflecteixi la pluralitat social del poble, és a dir, una escola barrejada. No entenem per escola heterogènia, com se sol pensar, una escola en què siguin presents els fills de la població nouvinguda, que tota una escola amb afany de servei públic hauria de frisar per escolaritzar, no per evitar i excloure. Entenem per escola heterogènia una escola en què s'hi trobin els fills del poble amb 5 generacions d'antiguitat, amb fills de la població que hi acaba d'arribar des de l'àrea d'influència de Barcelona, la població d'origen catalanoparlant i la castellanoparlant, els fills de la classe treballadora amb els fills de la petita burgesia, els fills dels pares que han anat a la universitat amb d'altres que han estudiat formació professional i d'altres que no van poder estudiar. I també, finalment, però no principalment, una escola on s'hi trobi gent de diferents procedències. Diferents estudis demostren que les escoles heterogènies són les que més fàcilment garanteixen els objectius col·lectius que esperem de l'escola. Primer, que afavoreixi la cohesió social del poble i la inclusió dels col·lectius més desafavorits. A través de l'escola heterogènia, les persones de diferents procedències socials troben un espai de contacte i de coneixement que afavoreix que el poble i els seus recursos, tradicions i dinàmiques siguin accessibles a tothom. Segon, s'afavoreix l'equitat educativa i la igualtat d'oportunitats. Les escoles heterogènies afavoreixen una distribució dels recursos públics educatius més justa i eviten dinàmiques de segregació i exclusió. Tercer, i això és el que menys se sap, afavoreix l'excel·lència educativa. Les escoles heterogènies causen un efecte d'arrossegament dels resultats acadèmics cap amunt, perquè tots els alumnes tenen referents propers d'èxit acadèmic. Això vol dir que, a igual recursos públics, les escoles heterogènies afavoreixen que més alumnes tinguin èxit escolar, un objectiu ineludible en el context com l'actual, en què més d'un terç de l'alumnat no assoleix el graduat de l'ESO. Volem, per tant, una escola de proximitat i una escola heterogènia. La ubicació de l'escola a la zona de l'institut ens dificulta estructuralment assolir aquests dos objectius. Per entendre aquesta dificultat, hem d'apuntar un darrer element relacionat amb la tria d'escola. No tria escola qui vol, sinó qui pot. En aquest sentit, la gent més pobra no pot, ni que vulgui, triar escoles que fan pagar quota. La barrera econòmica fa que moltes famílies no puguin triar escoles en què es paguen, en part, amb els diners dels seus impostos. Alhora, quan més avall s'està a la jerarquia social, més pragmàtic s'ha de ser en la tria d'escola. Les famílies més humils necessiten escoles gratuïtes, d'una banda, i properes, de l'altra. La seva situació objectiva, sigui a nivell econòmic, laboral, manca de xarxes de suport, etc., els fa ser pragmàtics i alhora els fa ser menys partícips de la neurosi que afecta de forma creixent les classes mitjanes, cada cop més obsessionades per cercar escoles el més exclusives possible. Una obsessió, per cert, que no beneficia educativament els seus fills de forma significativa, però que, en canvi, degrada profundament els fonaments cívics d'una societat democràtica. Semblem voler escoles exclusives on, a posteriori, ensenyin als nostres fills els valors de la convivència, la cooperació, el respecte, la solidaritat o l'altruisme. Un ensenyament que només pot ser, llavors, retòric i buit. Volem nens feliços en nínxols aïllats i escèptics, i això ens condueix inexorablement a la més terrible de les degradacions morals col·lectives. Ens temem, per tant, que una escola no accessible, malgrat ser pública i gratuïta, tendeixi a ser poc atractiva per aquells sectors abocats a no poder exercir en igualtat de condicions la llibertat de tria escolar. La injustícia amb l'emplaçament en què es resulta poc atractiu per aquells que ja tenen menys opcions educatives i el risc és que es converteixi en una escola poc heterogènia i, per tant, no faciliti els processos educatius que volem promocionar. Així, el que a nosaltres ens preocupa és l'efecte sobre la tria escolar futura. L'emplaçament, per descomptat, serà dissuasori per a les famílies d'extracció més humil. Com molt bé recordareu, durant aquell procés de tria d'ubicació del sòl de Vilardell, des de la CUP vam posar damunt de la taula diferents opcions. Fos en aquell moment l'opció de la forestal, que es va descartar, com fins i tot l'opció del sot de les granotes, que també es va descartar. En aquell ple de febrer de 2010, la CUP va dir: particularment no sabem com quedaria l'aposta del model 316 en un hipotètic govern liderat per CiU a la Generalitat de Catalunya. Obro parèntesis, ara ja ho sabem què ha passat amb l'hipotètic model 316 en un govern liderat per Convergència. Per què? S'han acabat, no n'hi han, s'han aturat. Tot plegat ens ha fet arribar a la conclusió que hem de triar entre parlant de forma planera Guatemala i Guatapeor. Les circumstàncies fan que Guatebuena hagi desaparegut. Per tant, el que va començar malament en el seu moment, el naixement precipitat i maldestre del Soler de Vilardell, continua coix. En aquest sentit, exhortem el consistori a treballar per aconseguir que l'opció menys dolenta de les possibles esdevingui finalment una bona opció. Com en altres ocasions, per tant, oferim un sí crític i condicionat a la construcció de l'escola Soler de Vilardell al sector residencial institut. Esperem que tot aquest procés serveixi a l'equip de govern, en aquell moment de Convergència i Unió, per reflexionar sobre la pertinència de la desconfiança en què planeja aquestes qüestions. Unes altres circumstàncies, és a dir, una major obertura i previsió política, potser haurien desencadenat un resultat final més favorable. El nostre sí, dèiem en aquell moment, està condicionat a que en un futur s'aconsegueixin les següents contraprestacions que entenem que són imprescindibles. Una, assegurar la continuïtat a la distribució de les necessitats educatives especials entre totes les escoles. Dos, transport públic gratuït fins al Soler de Vilardell, de forma que es minimitzi el poc atractiu d'aquest centre entre els col·lectius més desafavorits. I tres, potenciar l'equip humà encarregat de treballar a les oficines municipals d'escolarització per tal que la bona feina feta fins ara sigui el màxim d'extensiva possible. Tot seguit, l'alcalde Francesc Deulofeu en aquell moment va dir: està a la nostra agenda millorar el tema del transport i dels accessos i treballarem durant el període de temps en què durarà la construcció de l'escola. Ara, 6 anys després d'aquell ple, i malgrat la lletania de bones intencions per part de l'equip de govern, ens trobem que a 4 mesos d'iniciar-se el procés de preinscripció per al curs 2017-2018, l'equip de govern encara no ha articulat cap proposta en ferm per implementar un sistema de transport escolar imprescindible per atenuar les lògiques de segregació anteriorment exposades. I ens sap greu, perquè ja no ens creiem la lletania del "ho estudiarem". L'experiència ens diu que darrere aquesta frase hi ha la voluntat política de dilatar la situació. I com a exemple d'això en podríem dir molts, entre molts altres, la recollida de porta a porta, els criteris d'accés al blauet, etc, etc, etc. Per aquest motiu, i gràcies al treball continuat que hem estat fent, hem volgut agafar el toro per les banyes i posar damunt de la taula aquesta qüestió. D'aquesta manera, continuant amb la demanda que la CUP de Sant Celoni va fer als grups polítics presents al ple municipal del 12 de febrer de 2010, cal crear un programa de transport escolar que asseguri que els alumnes d'infantil i primària de l'escola Soler de Vilardell puguin gaudir d'un servei de bus escolar municipal. Com manifestem a l'articulat expositiu de la moció, hi ha diferents eines per lluitar contra les lògiques de segregació: la programació de l'oferta, la ubicació geogràfica dels centres, la reserva de places, la zonificació escolar, el paper de la ZOME, la distribució dels NEE, l'accessibilitat als menjadors escolar, i d'entre aquestes eines també hi trobem la gestió del transport escolar i la mobilitat cap als centres educatius. Hi ha nombrosos estudis que exposen la importància de pal·liar les lògiques de segregació i la possibilitat d'articular diferents mesures. Per exemple, un estudi molt interessant dels doctors Isaac González i Ricard Benito l'any 2007 sobre processos de segregació escolar a Catalunya, o també l'estudi del Síndic de Greuges del 2010 sobre la provisió i l'accés als serveis de transport i menjador escolar, o també un estudi de la OCDE l'any 2012, l'OCDE, tampoc sospitosa de ser molt esquerranista, ha anomenat Equity and Quality in Education. També un altre estudi molt interessant del doctor Xavier Bonal ha anomenat Municipis contra la segregació, 6 experiències de política educativa local. O també hi ha els estudis de la FAPAC, Comissions de Garantia d'Admissió, Criteris i Recomanacions, o l'anuari del 2015 de la Fundació Jaume Bofill, Reptes de l'Educació a Catalunya, o els recents estudis sobre la segregació escolar del Síndic de Greuges. En tots aquests estudis es posa de manifest la relació entre segregació urbana i segregació escolar. Així, en aquest recent informe sobre segregació escolar del Síndic de Greuges, a la pàgina 90 diu específicament: la recerca demostra que la proximitat, a més de ser un element central en la tria per part de les famílies, és una condició més al·legada per les famílies de classe treballadores, amb lògiques de tria més condicionades a la proximitat, que per les famílies de classes mitjanes, amb disposició més gran per escollir centres no pròxims. I podríem estar molta més estona explicant-vos retalls, fragments d'estudis on verifiquen tot el que fins ara s'ha dit. Hi ha un estudi molt interessant realitzat pel doctor Jordi Feu de la Universitat de Girona, que surt en el llibre que he esmentat abans, Municipis contra la segregació, on ens exposa bones pràctiques en relació al bus escolar i que demanaria o emplaçaria a que des de l'equip de govern es veiés com s'està treballant al municipi d'Olot sobre el repartiment escolar en relació al transport escolar. No entraré, perquè la moció ja ho explica, totes les lògiques legals que hi han des del decret 161/1996 de 14 de maig, etcètera, etcètera, on s'exposen diferents elements relatius al transport escolar. Però sí que voldria exposar un petit fragment de la Llei d'Educació de Catalunya, aprovada per Convergència, el PSC i Esquerra en el seu moment, que justament aquesta llei obre una porta per treballar en aquesta línia. La mateixa LEC estableix que les administracions públiques han de facilitar l'accés en condicions d'equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els ensenyaments declarats gratuïts, i han d'oferir, entre d'altres, ajuts als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes. Particularment, la llei diu: les administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions d'equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i els ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de població allunats o en zones rurals, els alumnes amb discapacitats i els alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes. Els ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, etc. etc. Per tots aquests motius que acabem d'exposar, demanem el que consta en els diferents acords de la moció. Específicament, assenyalo 3, que són els que tenen més gruix de caràcter polític i en tant de política educativa local. Un, que l'Ajuntament de Sant Celoni es comprometi a estudiar el nombre i el perfil d'usuaris susceptibles d'emprar el transport escolar pels infants del segon cicle d'educació infantil i de primària, amb l'objectiu de determinar les lògiques de gratuïtat i els perfils dels alumnes que podran optar per aquesta gratuïtat. Dos, que l'Ajuntament de Sant Celoni es comprometi a publicitar la creació d'aquest servei de bus escolar a estudiar durant el proper període de preinscripcions al març de 2017 i anunciar-ne totes les especificacions perquè totes les famílies en coneguin l'existència i els detalls de funcionament del servei. I finalment, tres, que l'Ajuntament de Sant Celoni es comprometi a implementar aquest servei de bus escolar tot incorporant una partida especial al pressupost de l'any 2017 i prioritzant l'accés a aquest servei dels perfils familiars més vulnerables per raons econòmiques, socials, d'origen o de capital cultural. En definitiva, l'objectiu d'aquesta moció, com hem dit, és resoldre el que va succeir l'any 2010 amb una ubicació la creiem nosaltres la no idònia en aquell moment, una, i dos, i assegurar, com hem dit, una escola heterogènia i allunyada de les lògiques de segregació escolar. Moltes gràcies.
Sí, Raül.
Bé, respecte a això, estic d'acord amb el plantejament. El dubte és, bueno, dos apunts. El tema del mapa escolar és fruit d'una història, evidentment, del fruit de la construcció. Les concertades, quan es van construir, de fet, eren perifèria en aquell moment del municipi i segurament d'una mala planificació quan es va tenir oportunitat de desenvolupar nous plans de reservar sòl per equipaments per escoles. Però bé, és on ens ha portat i, de fet, l'ubicació que es va votar entre tots el 2010, si bé no és ideal, era la possible la que ha fet que avui tinguem l'escola construint-se altres opcions on eren possibles o encara estaríem en tràmits compartint, que no és ideal l'ubicació i que el tema de la proximitat, si mirem les altres escoles públiques del municipi, per no fer un greuge comparatiu respecte a altres zones i d'on provenen els infants que van a aquestes escoles, doncs potser tindrem més una sorpresa. Si bé que la percepció, el no haver-hi continuïtat en la trama urbana, doncs, bueno, és que queda evidentment doncs, molt més lluny, quan queda lluny però no pas s'entén. I el tema de la heterogeneïtat hi estem d'acord. Ara, fa uns anys, es va treure un bus precisament per afavorir aquesta heterogeneïtat en els centres educatius del municipi. És a dir, no sempre la solució passa per aquí. I per això ens referíem a la necessitat d'estudiar exactament l'impacte i el què i d'on ens venen els públics i quin tipus de públics tenim a l'hora d'implementar aquest servei. Ja fa uns anys es va fer un pas enrere en aquest sentit que va afavorir precisament aquesta heterogeneïtat que avui estem parlant i que també és fruit de l'esforç de tota la comunitat educativa i de totes les escoles que a vegades doncs no reconeixem aquest treball en xarxa i la bona voluntat de tots que és envejable, que si hem arribat aquí també és per la col·laboració de totes les comunitats educatives del nostre municipi. Simplement el dubte és aquest. Quan es demana l'estudi podem compartir aquesta lògica, el que passa és que potser ens manca informació o potser la radiografia, aquest autobús no... Tenim dubtes de si realment soluciona i arriba en els punts on volem arribar, sense cap altra més consideració.
Jo, si em permeteu, un apunt, potser és per el comentari més en referència al 2010, quan vàrem aprovar la ubicació, va generar en aquell moment molt debat, no va ser fàcil perquè no hi havia una situació òptima, si haguéssim trobat un espai en el centre del municipi adequat al que en aquell moment estàvem plantejant, doncs segurament tots els grups hi haguessin votat a favor. En aquell moment ens vàrem comprometre, i ho has llegit, a treballar per la comunicació, el transport, i així ho varen fer. Varen fer el carril bici, la comunicació que hi ha en aquests moments a peu, que es pot anar des del nucli urbà fins a l'institut i per tant fins a l'escola, el varen fer just després d'aprovar després de decidir tots plegats que el Soler de Vilardell havia d'anar en aquella ubicació, calia per tant resoldre el tema d'accessibilitat i per tant hi varen treballar i ara és una realitat perquè realment ho varen fer. Per tant, també voldria posar en valor aquest aspecte, perquè ha semblat que es posava en dubte. I de ben segur, no? Jo no m'atreveixo a fer gaires consideracions a l'exposició que has fet, que és molt tècnica, amb molt de coneixement, probablement forma part del teu àmbit personal de coneixement i jo no en tinc tant. Però sí que crec que hem de considerar el coneixement que té la gent que treballa al territori i per tant treballa a Sant Celoni, treballa a les escoles des de fa molts anys i que ha treballat en la línia de fer possible que hi hagi aquest repartiment i aquesta heterogeneïtat que parlàvem. I algunes decisions que vam prendre, i ho comentava el Raül, però ho recordo perquè la vàrem prendre precisament en aquella època que governàvem nosaltres i per tant tota la gent que es va sentir maltractada perquè traguéssim aquell bus, el vaig atendre jo personalment, el malestar el vaig atendre directament, igual com avui unes persones doncs ens manifestaven el malestar per una decisió presa, en aquell moment també va passar i per tant és el que ens pertoca quan estem assumint responsabilitats i estem governant. Però en aquell moment hi havia un bus que portava persones des de l'Avinguda de la Pau, per tant des de la part sud del municipi fins al Pavallarola, perquè el que es volia és facilitar aquest transport, però el que va fer, equivocadament, sense voler-ho, és precisament concentrar una determinada tipologia de pacient, perdó, de nens i nenes amb necessitats educatives especials en aquest centre. Això es va treballar molt amb tota la comunitat educativa. Crec que treure aquell bus, aquell transport escolar que hi havia, que es feia a través del Consell Comarcal, va ajudar precisament a fer un repartiment més ben fet. I com a mínim aquella experiència, aquella situació, jo voldria que tots plegats ens servís perquè la decisió que es prengui, que al final la prendrem entre tots i haurem de veure si és viable, si tenim les competències i totes aquestes coses, el que no podem és tornar a caure en un error que ja havíem comès en una ocasió. És cert que l'escola queda a la perifèria. De fet, les tres escoles públiques estan a la perifèria, tant el Pallerola com el Soler de Vilardell com la Tordera. I de fet, jo m'atreveixo a dir que estan equidistants totes elles. Si tu vius a l'Avinguda de la Pau a l'alçada dels pisos de la Caixa o el Cardenal Cisneros, tens a la Tordera més propera, però estàs a la mateixa distància de Soler de Vilardell o del Pallerola. La distància és la mateixa. Això és calcular-ho i veureu que surt. Si tu et situes a les Torres o a les Illes Velles o a les Borrelles o Sant Pons, diguem, a la part nord del municipi, evidentment l'escola més propera és el Pallerola, però la següent és a Soler de Vilardell i la Tordera queda més allunyada. Si et situes a la zona, diríem, més propera al turó, gairebé estàs equidistant de les tres escoles. I si et situes al centre, Carretera Vella, el que podríem dir l'estació, si m'apureu inclús carrer Barcelona, carrer Ramis, no? Aquesta zona més centre, la proximitat més important és al Pallerola, però després el següent és Soler de Vilardell i en tercer lloc a la Tordera. Per tant, és a dir, aquest procés d'anàlisi de la mobilitat i de reflexió crec que l'hem de fer, perquè el que fem per una escola pot ser que alguns ho plantegi per una altra escola. No podem prendre una decisió, crec, tan apressurada. Crec que cal el treball ben fet, cal estudiar-ho, ho hem de reflexionar d'una manera oberta, tots plegats, i al final hem de prendre la decisió que hagi de ser millor per aconseguir tot això que estàs dient, que compartim plenament, i com deies al principi, crec que moltes de les decisions que quan vam governar fa uns anys varen prendre precisament amb aquesta línia. Crec que precisament l'escola del Pallerola en aquests moments es posa en valor d'una manera molt més valuosa que es feia uns anys enrere i és fruit de moltes coses que es van anar fent. Alguna d'elles va ser la decisió d'aquest bus de posar en valor la pròpia escola, de fer-hi obres, de millorar-hi, de fer-hi despesa, no? De la mateixa manera que ara una nova escola aporta uns determinats valors que la fan també segurament atractiva, no? I no vull dir que no haguem de posar el bus, perquè en aquests moments ens genera alguns dubtes, però no és un no, sinó treballem-ho bé, analitzem-ho bé, perquè pensem que la decisió és prou important des de tots els punts de vista, des de l'educatiu, des del formatiu, que ha de ser un element clau en les decisions que prenem, però ho és des del punt de vista econòmic, al final els recursos que es dediquin a això, doncs segurament els haurem de restar d'alguna altra activitat que tinguem fet, per tant ho hem de saber posar en valor i ho hem de mesurar de manera adequada. Jo no sé si algun dels altres grups vol fer algun...
Sí. Sí, nosaltres Josep. Votarem a favor de la moció del company de la CUP. Passa que a vegades tots som massa políticament correctes, no? I cal que alguna vegada pues, siguem incorrectes. I jo penso que avui a mi em toca ser-ho, no? I era una mica perquè l'Enric ha dit coses que m'han despertat pues, lo que jo tinc dues filles, una que té 28 anys i altra que té 20 anys. Aquestes filles, les dues han anat a l'escola Pallerola, no per una qüestió econòmica, perquè jo treballava i la dona treballava, sinó per una cosa de que jo creia a l'escola pública i encara hi crec. Quan van acabar a Pallerola van anar a l'institut i després a la universitat. Una hi ha acabat i l'altra va per tercer curs. A la fàbrica, la classe treballadora, aquests que ho diem, em deien, i tu portes la galaia al Pallerola? És un tema classista. Som tots uns hipòcrites. I deia, sí, allà hi ha gent que són d'altres països. Allà els portes, aquestes expressions no la faré servir aquí. I aquesta és la realitat. I tots som una mica hipòcrites, alguns més, perquè alguns encara tenim aquesta consciència de dir a l'escola pública peti qui peti. I vull dir, malament no ha anat, Vull dir, ha acabat la carrera i altres està a punt. Vull dir, és un tema classista totalment, el portar la canalla a una escola concertada o a una escola pública, aquí a Sant Celoni i altres puestos, però el nostre municipi és un municipi que té molta escola concertada. Tu et vas a Montmeló, hi ha 3 o 4 escoles públiques i tu pots triar, i aquí no pots triar, i aquí se tria per no anar com segur qui a l'escola, i això aquí no ho diu ningú i tots aquí ho sabem. I com avui no es tractava tant de parlar de lo que és el transport públic, sinó que s'ha engegat tot el que és un procés d'aquesta reflexió, jo, aprofitant aquesta moció i en línia amb el que deia també en Enric, i també té raó també l'alcalde, vull dir, tots volem el millor, però calia fer aquesta reflexió i dir el que no és políticament corrent, dir. I avui que dic, clar, molt pocs hem cregut en aquesta escola pública de Sant Celoni, del nostre poble, i hem arribat fins al final. I aquests treballadors, no aquesta pequeña burguesia, sinó aquests treballadors que es pensa que són la classe mitjana perquè cobren ja 2.000 euros cada mes, són aquells que es recriminaven per un tema classista i per un tema, a vegades, entre cometes, racista, d'on portaves tu la canalla. I això cal dir-lo ja sense tenir tanta por. Votarem a favor de la segona CUP.
Sí, Carmen.
Bé, des d'Iniciativa votarem a favor, bàsicament per la ubicació de l'escola, que ja s'ha dit que es va votar com un mal menor, però realment és una situació que no afavoreix l'assistència del mateix número de tipus de persona. Si més no, aquest estudi es podia haver començat a fer de la ubicació del transport escolar, però com a mínim d'una garantia de que puguin assistir tots els nens que vulguin assistir a l'escola, no? Si dintre d'un any o 2 anys o 3 anys n'hi ha que replantejar-s'ho, suposo que sempre estarem a temps, no? D'entrada, políticament considerem que el més adient és proporcionar d'entrada aquest transport i participar de que aquesta escola pública sigui el més plural en quant a tipus de tipologia de persona. És per això que votarem que sí.
Sí, Magalí.
Bueno, jo volia dir també algunes coses. Jo, Josep, com tu, porto les nenes a una escola pública i ho he fet per ideologia i perquè vull que vagin a una escola pública perquè penso que és la millor realitat que hi ha. Però bueno, això són opinions de cada persona, no? Elles van a la Tordera i a part és una escola que ens ha portat molt enriquiment a nosaltres, no? A la família. I la defensaré allà on vagi i defensaré la Tordera, defensaré el Pallarola i el Soler i a totes les escoles públiques, perquè hi crec. Però per altra banda, penso, i pensem des d'Esquerra, no, que Sant Celoni té el mapa que té, que és una llàstima, o no, segons com tu miris, doncs, el fet que les escoles públiques estiguin a la perifèria, perquè potser ens agradaria més que estiguessin en el centre, evidentment, però estan a la perifèria i també té, bueno, també té un punt d'avantatge, no, l'entorn que tenen al voltant. Pensem doncs, que en referència al tema del bus, creiem que s'ha de fer un estudi de mobilitat, també doncs, per la zona, perquè hi haurà l'institut, hi ha les pistes i bueno, creiem que s'ha de fer l'estudi de mobilitat peatonal i de trànsit i s'ha de valorar molt bé el cost del bus, quines famílies, com l'utilitzaran, bueno, tot una mica el que s'ha parlat aquí tant en línia del que ha dit en Raül i en Francesc. I bé, nosaltres doncs, tenim aquest pensament que creiem que s'ha de fer l'estudi i que llavors poder decidir tranquil·lament cap a quina línia anar decidir. Finalment és decidir envers tots els números i tots l'estudi que tinguem. No? I per altra banda, també dir-te, Enric, que estem d'acord amb moltes coses que has dit de la importància de l'educació pública i d'integrar tothom i que tothom ha de tindre accés a l'educació i és evident i el que s'ha de fomentar és la cohesió entre uns i els altres, no? De diferents àmbits, de diferents cultures i de diferents situacions econòmiques. Nosaltres el que sí que voldríem doncs, és poder fer aquest aquest estudi i llavors arrel de l'estudi valorar i prendre les decisions que calguin i les que siguin millor per Sant Celoni i pel Soler de Vilardell.
Sí, Enric.
Bé, prenc la paraula per comentar quatre punts que s'han comentat ara. De fet, nosaltres també creiem que calia fer-se un estudi l'any 2010. Fa 6 anys que estem esperant aquest estudi. Per tant, vull dir que a 4 mesos de les preinscripcions, pues anem tard. Anem tard, què voleu que us digui? Anem tard. I tots hi hem fallat, poder sí, però anem tard. I en aquest cas, qui té responsabilitat de govern, que és Convergència i Unió i Esquerra, doncs té la seva part de responsabilitat. Per tant, sí, cal estudis, però vaja, fa molts anys que l'esperem. En relació al que s'ha comentat abans, d'acord, sí, el Soler i Vilardell se'n va anar a l'institut perquè s'havia d'implementar un model 316. Com he dit abans, el model 316 no hi és, per tant, aquesta escola, que per cert els 316 es van començar a aturar el 2011-2012, aquesta escola haguéssim pogut fins i tot repensar-ho en el seu moment i potser retornar a la forestal. Qui sap, potser és una cosa que ens haurien d'haver plantejat fa uns quants anys, quan tots sabíem que la forestal era un lloc cèntric que articulava un barri com les Illes Velles que gairebé apenes no té serveis. Per tant, en aquest sentit, sí, només es podia anar a l'institut perquè era una qüestió del 316. També s'ha dit que hi ha moltes diferents eines a l'hora d'aconseguir la heterogeneïtat social a les escoles i la no segregació. Cert, és veritat, jo els he anunciat, en podria dir unes quantes més. Vull dir, zonificacions, repartiment d'escoles, d'alumnes, ENES, etc, activitats extraescolars fins i tot. Hi ha moltíssimes, moltíssimes lògiques, moltíssimes possibilitats de planificació educativa a nivell local que ens poden permetre aconseguir aquesta heterogeneïtat social que és la que volem. Però el bus també ho és una. I en aquest sentit, avui portàvem a debat el bus escolar i per tant enteníem que de totes s'havia d'aprovar. Estic d'acord, jo no he volgut obviar el carril bici, que tu has comentat, jo el conec, i quan podia córrer ara ja no puc, però quan podia córrer l'utilitzava. Ara bé, carril bici, hem de pensar que una escola com el Soler i Vilardell, que tindrà una població amb infants de P3, amb pares i mares que els portaran a les 8, a quarts de 9 del matí, caminant, no dubto molt que utilitzin el carril bici, no? També m'agradaria plantejar, recordar, que abans també s'ha plantejat la importància del treball col·lectiu que s'ha fet a Sant Celoni, que jo era el meu, jo de fet ho he dit quan hem començat a exposar el nostre posicionament, que nosaltres sempre hem estat d'acord amb les bones, amb les accions que s'han dut a terme, sigui quin fos el color del govern, quan nosaltres creiem que eren accions educatives positives. Quan a la legislatura del 2007, quan el regidor de Cultura i Educació era el senyor Jordi Cominal, nosaltres vam estar d'acord amb ell en moltes coses i amb d'altres no. I a partir del 2011, quan la regidora d'Educació era la Júlia de la Encarnació, jo he dit per activa i per passiva i públicament, i no me n'estaré mai de dir-ho, que crec que va fer una gran tasca a l'hora d'articular una política educativa municipal. I també estic d'acord que les escoles, en aquest cas, i ho dic claríssimament, les concertades també han aportat el seu gra de sorra, tinguem present la ràtio d'ENES que estan acceptant en aquests moments. Jo això no ho he dit mai, que no. Jo estic d'acord. Ara bé, per exemple, si ens rematem a les dades de matrícula viva del març del 2016, podrem veure que el 72% d'alumnes de matrícula viva van estar redirigits a l'escola pública. Matrícula viva que venen principalment de l'estat espanyol, del Marroc, de l'Àfrica, de l'Amèrica Llatina, de l'Europa de l'Est i d'Àsia. Per tant, vull dir, d'acord que s'han fet moltes coses, però ens en queden moltíssimes més per fer. Per tant, jo emplaço l'equip de govern a continuar treballant a la lògica de l'heterogeneïtat social en els centres educatius de Sant Celoni, a la lògica de la no segregació escolar a Sant Celoni. També crec que hem de reflexionar perquè no és el mateix, o sigui, no és la mateixa distància en tram urbana portar els fills o filles al Pallerola, quan per exemple el Pallerola té
al costat una massa d'habitatges molt gran. Jo visc a final de la carretera Vella i estic a 150 metres, 200 metres del Pallerola, i tots Sant Ponç està molt proper al Pallerola, o fins i tot part del centre de Sant Celoni, de la plaça del Bestiar, està relativament a prop del Pallerola. No podem comparar en distàncies el Pallerola, el Soler de Vilardell, el nou institut, amb una trama no urbanitzada encara, etc, etc, etc. Per tant, vull dir que estic d'acord amb moltes de les qüestions que s'han plantejat, però també estaria d'acord en que moltes d'aquestes qüestions s'haurien de matisar. De nou, refermo el posicionament de la CUP en votar favorablement a aquesta moció. Gràcies.
Bé, jo crec que les posicions són clares, cadascú ha fet la seva exposició. El nostre grup, i entenc que Esquerra Republicana també, ens abstindrem en aquest punt. Ens abstindrem perquè no hi podem estar en contra, perquè no hi estem en contra. Però sí que l'articulat compromet una decisió que hem exposat, els dubtes que ens genera i la tasca que pensem que cal fer, que en qualsevol cas s'haurà de fer igualment, i per tant l'haurem de posar sobre la taula quan ho tinguem analitzat i quan tinguem tota la informació i quan tinguem totes les dades. Per tant, serien 8 abstencions i la resta vots a favor. Molt bé. Passaríem, per tant, als següents punts, que és informació de les resolucions que heu tingut accés, donar compte a les contractacions que també, i el darrer punt que seria de pregs i preguntes. Per tant, els grups. Sí, Jaume?
Sí. L'altre dia a la reunió de territori es va parlar de que es marcarien les línies estratègiques del POM de cares a demanar un informe. Nosaltres, en el nostre cas, seria un prec. El tema és que entenem que si es marquen determinades línies estratègiques pot influir en el resultat final d'aquest informe, no? Perquè pot marcar una línia. La idea nostra seria... la nostra idea seria que un cop estigui fet el prec de condicions de cas de demanar l'informe, els grups el poguessin veure abans de fer-ne l'encàrrec d'aquest estudi.
Bé, anem amb el temps molt, molt, molt just. S'està acabant de treballar el plec, a la que el tinguem us el passarem. El plec no marca línies estratègiques, és a dir, intenta delimitar les responsabilitats, allò que volem que l'empresa externa que ha d'assessorar ens faci. Però no marca cap línia estratègica de desenvolupament del municipi, sinó tot el contrari. El que volem és que ens ajudi amb una mirada oberta a recollir la informació d'una manera participada, amb informació seriosa. Per tant, el plec és obert. L'únic que pretén és que tinguem una empresa amb coneixement i que ens permeti elaborar aquest document d'elaboració del POUM. Però cap problema, us els passem. Passem a tots els grups quan ho tinguem. Ha d'anar a la Junta de Govern, no sé si del dia 14 o del dia 21. En aquests moments està a Secretaria, que estan acabant de revisar-ho.
De fet, ho dic perquè es van fer servir aquests termes, no? Que es marcaven les línies estratègiques, una línia per començar a treballar-hi en base a l'informe. Llavors, dius, abans de res, poder demanar, consultar-ho abans.
Va. Potser va ser la manera d'exposar-ho, Sí, sí, no ho és gens, és absolutament obert. En fi, el secretari que l'està estudiant aquests dies està revisant, no sé si comparteix el criteri, perquè la voluntat és aquesta, que el plec ens permeti realment que qui ens assessori, qui ens ajudi, ho faci des d'una vessant de coneixement, de participació, però també oberta. Per tant... Molt bé, molt bé. No et vull comprometre, ja els hi passarem quan ho tinguem.
Estem treballant amb l'àrea i el plec de precisions tècniques, sobretot la redacta l'àrea, nosaltres ens fixem més en el tema de la licitació i de complir amb la llei i la normativa. Tenim present les inquietuds de l'àrea que ens diu. Estem en aquest diàleg i esperem tenir-ho quan abans millor.
Sí, alguna altra intervenció?
Sí.
Sí, Jaume?
Bé, en una reunió que vam tenir no fa gaire amb comunitat, se'ns van parlar sobre la quota per aturats en el SOT de les Granotes, que s'havia ja com aprovat en una reunió de, sobre el SOT de les Granotes, i el que vàrem dir és que es modificava aquesta quota i que la rebrien un descompte a persones que reben el PIRMI. La PIRMI, no? Que quedaria una quota de 22 euros, dels quals assumia el gimnàs i l'Ajuntament a l'altra part, anant en diferents franges. Llavors la nostra pregunta seria, aquesta quota s'aplica ja o quan s'aplicarà o si la farem ampliada a altres situacions familiars?
Sí, de moment aquesta quota encara no s'aplica. El que sí que farem és ja afegir una partida en el pressupost des del 2017. I de moment hi era lligada una mica, bueno, amb tal com veu, us vam dir amb vosaltres, doncs amb persones que tenen la PIRMI. Actualment em sembla que hi ha unes 100 i escaig, o no arriben a 100 persones, unes 90 persones que reben la PIRMI, i llavors jo penso que una mica segons l'evolució o com vagi tot, llavors ens podem plantejar si arriben a més persones o no, no? Bueno, una mica a veure també com va evolucionant, però la intenció, bueno, no, la intenció és que vagi ja una partida en el pressupost del 2017.
Merci.
Alguna pregunta? Sí, Puri?
Hola, bona nit. Jo queria preguntar, perquè ja en el pleno de marzo, del 31 de marzo de 2016, pregunté, perquè nos sorprendió mucho que había casi un 49% de los contratos que tenía el ayuntamiento caducado. A día de hoy dijisteis que lo miraríais, pero a día de hoy no se me ha contestado y no sé si habéis tenido tiempo de mirarlo, no os había acordado, ¿en qué situación está eso?
En fi, si no t'hem contestat, demano disculpes i em prenc nota i et contestem, en fi, aquesta mateixa setmana. Des de secretaria tenen el llistat de tots els contractes i per tant sabem els, jo diria que en aquests moments, fora de termini, crec que hi ha el del servei d'atenció a domicili, el SAT, el de, que, en fi, que està al ple preparant-se per contractar, i no sé si el de, no, el de teleassistència d'assistència, em sembla que no, perquè està vinculat a la Diputació, no. Em sembla que l'únic que tenim fora de termini és el del SAT, els altres estan... Perdó, i la grua, perquè l'hem licitat en dues ocasions, no es presenta ningú, és un problema de disposar de qui pugui fer aquest servei en el nostre entorn. Els altres, en principi, estan tots dins dels terminis, però t'ho passarem. Estem fent una regularització de tots els contractes menors, que eren petits contractes que es anaven renovant anualment. No sé, que el manteniment de l'ascensor, dels extintors, es renovaven anualment, i ara estem fent contractes a 4 anys, 2 anys amb dues pròrrogues d'un any. En fi, això són molts contractes i per tant hi ha moltíssima feina en el darrere. Aquest any ja s'han actualitzat i s'han normatitzat molts, perquè s'ha considerat que no era prou correcte fer-ho cada any renovable, sinó que calia licitar en un període més llarg, i al llarg del 2017 els haurem fet ja tots. Per tant, en fi, estem en un procés de regularització de totes aquestes coses i crec que en aquests moments està tot molt ordenat i molt bé. Però tu passem, prenc nota i t'ho fem arribar. Alguna altra pregunta? Sí, Enric?
Sí, bon vespre a totes i tots de nou. Una pregunta, de fet són dues preguntes. La primera, si és com de rebot, vam saber que va haver-hi problemes en la gestió del bar de l'Ateneu durant la inauguració de la Festa Major. Ens podríeu explicar realment què ha passat? Perquè no, realment no sabem exactament com ha anat la cosa. Gràcies.
Bé, exactament es va explicar en alguna junta de govern on es va, no, aprovar, o en alguna comissió ho vam aprofitar per explicar, però de totes maneres ho tornem a dir. Recordeu que es va fer un segon plec, perquè en el primer plec va quedar desert, es van retirar, o sigui, va quedar desert finalment. En el segon plec es van intentar incorporar tots aquells inputs que havíem rebut doncs, del sector de la restauració que podien estar interessats en aquesta oferta, i l'empresa doncs, que en principi complia els requisits ja, poc abans de formalitzar contracte no tenia disponibilitat per oferir el servei immediatament, bueno, els terminis que marquen els contractes administratius, i per tant va decidir renunciar. Com que l'espai ja estava disponible, ja l'havíem recepcionat després de tots els problemes que han allargat, no?, la finalització de l'obra, i el tenim a punt, i fins i tot ha anunciat que a partir de Sant Martí doncs, volíem que fos l'entrada del teatre, perquè a part del bar és que és l'entrada del teatre, és un espai cultural, és un espai disponible per a les entitats, doncs a l'espera de fer un nou plec, evidentment, per tirar endavant el contracte del bar, enteníem que l'espai s'havia d'obrir, i el que vam intentar fer doncs, era que quan hi havia bolos programats, en aquests mesos abans no tinguem doncs, l'empresa definitiva, només en ocasió que hi ha bolos a oferir, perquè està disponible servei bàsicament de barra, poca cosa més, perquè la cuina la reservem evidentment a l'empresa que sigui finalment l'adjudicatària, doncs per dinamitzar només en els moments que hi hagi a teatre. I amb això ho vam fer-ho a nivell de promoció econòmica, es van posar en contacte doncs, amb la gent del municipi, van haver-hi tres més interessats, es va treballar amb ells i finalment doncs, es van anar autodescartant, i una doncs, s'hi va oferir, tot i que era més un com a favor, i així li vull reconèixer que com a cosa que em pogués treure massa benefici, era només per la intenció de dinamitzar l'espai en aquests moments puntuals que obríem el bar o l'entrada de l'Ateneu. I ara estem en la fase doncs, de tornar a provar el nou plec i doncs, tot el procediment que s'esdevindrà.
Una pregunta en relació al plec nou, valoreu que hi haurà canvis significatius en relació al segon plec que ja es va posar a disposició?
Hi ha un... l'input que ens ha arribat, sabem que hi ha empreses interessades en presentar-se i que ens han dit que sí que s'hi presentaran, també ho havien de ser en altres vegades. Hi ha un tema de l'experiència, d'acreditar... com se'n diu d'això?
Solvència
tècnica i tal. Aquí, bueno, dins dels paràmetres que tenim, perquè la llei de contractes també obliga a garantir que la persona que assumeix el servei doncs, pot garantir que té certa solvència tècnica, doncs, flexibilitzar una mica això per donar no sigui cap... vaja, fer-ho un pèl més flexible en els límits que té la llei, però amb el que era el cànon, inversions i en conceptes econòmics, amb això no hi havia massa impediment. El problema és que al ser una contractació pública, els que ens deien ser restauradors era que, clar, que això d'aquí uns anys s'ha de tornar, no, a licitar i oferir, la por de pèrdua després d'estar uns anys dedicant-hi, doncs si no tens un negoci de referència potser no t'hi pots acabar dedicar. Això era la por que alguns ens havien manifestat, però al final la contractació pública doncs, té uns períodes i s'han d'anar renovant.
Gràcies. La segona pregunta que voldríem fer és, com bé recordareu, el ple del mes de març vam presentar una moció sobre els criteris d'accés a l'escola Bressol Municipal. En aquests moments es va deixar damunt de la taula, es va acordar fer un estudi, una comissió de treball. En aquesta comissió de treball es va acordar fer un estudi, que d'aquest estudi els resultats se'ns va fer arribar el passat mes de setembre. El que ara, de fet, ara està aturat la situació i no sabem si realment s'implementaran criteris de puntuació per raó de renda, com està aquesta situació, si ens podries aclarir. Gràcies.
Jo crec que la conclusió de l'estudi és que l'objectiu dels criteris de renda era doncs, facilitar l'accés de l'escola a ser col·lectius. Jo crec que l'estudi deixa en evidència que aquest criteri no serveix o no... No, entenem que no dona resposta a la intenció, i per tant no es demanarà al departament incorporar aquests criteris complementaris de renda a la matrícula.
En qualsevol cas, en el document que ens vau fer arribar, això que es poses no apareix, i en la reunió última que vam tenir tampoc se'ns va explicar que des de l'Ajuntament no s'acceptava la incorporació de criteris de renda. Curiosament és curiós, perquè justament el resultat de l'enquesta és el que des de la CUP havíem dit, que la població usuària de l'escola Bressol a Blauet és una població de rendes mitges altes amb alt nivell d'instrucció. Vull dir, ara sí que m'he quedat descol·locat. En qualsevol cas, suposo que ens torneu a convocar i en tornem a parlar. Gràcies.
Bueno, us tornem a convocar. També hi ha el tema de l'estudi econòmic de taxes, i per tant crec que en el debat ens vam emplaçar a que ens obríem l'estudi econòmic de les taxes, i certament, i ho vau reconèixer, que no era per puntuació, i per altres municipis ho havíem vist, el tema de facilitar l'accés era al contrari. Les conclusions eren que eren altres mesures les que podien afavorir l'accés d'aquests tipus de públics, no com a criteri complementari específic al tema de la renda. En fi, doncs, disculpes, no em vaig haver expressat. És cert que reprendrem el debat perquè ens hem de tornar a veure, i la intenció és anar treballant potser més incisivament amb el que és l'estudi econòmic de les taxes, i en tornem a parlar.
Darrer punt, sí, recordo perfectament que vas dir que ens hauríem de tornar a reunir per l'estudi de taxes, això ho recordo perfectament, però que això no es va relligar amb la qüestió dels criteris d'accés, i repeteixo, en l'informe que ens veu entregar no apareix per enlloc aquesta conclusió que tu planteges. En qualsevol cas, ja en tornem a parlar. Gràcies.
Alguna intervenció? Alguna pregunta? No? Bé, bona nit i gràcies a tots. Perdó, un segon. Sí, que la Magalí m'havia demanat...
Sí, jo voldria només dir-vos una cosa, que és que demà és el dia 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de Violència de Gènere, i que les dades demostren, doncs, que és un problema latent i àmpliament present i estès, i que, bueno, que els països catalans es denuncien 3 agressions sexuals al dia, i que es considera que només un 17,7% de les víctimes d'agressions denuncien. En el que portem d'any s'han registrat 10.175 denúncies per casos de violència masclista, i que en la seva manifestació, doncs, més cruel i extrema, que no podem oblidar, han estat assassinades 14 dones. Cal treballar, és evident, per mesures de prevenció i detecció i abordatge que combatin els estereotips de gènere i que promoguin, doncs, un nou plantejament de les relacions afectives. Us voldria, doncs, comentar que aquest cap de setmana hi han diferents accions. Una serà demà a la tarda, a les 6 de la tarda, que l'organitza la CUP, i l'altra, doncs, serà el dissabte també a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, que l'organitza la PIE, que és la Plataforma d'Iniciatives per l'Equitat de Gènere, i l'Ajuntament de Sant Celoni. Sí que us voldria, doncs, convidar a que participeu en aquests actes, doncs, perquè creiem que és molt important, doncs, poder anar posant el nostre granet de sorra per rebutjar totes aquestes accions i aquest tipus de violència que no van enlloc, i ajudar a totes aquelles persones que denunciïn, que expliquin el que els hi passa, i que d'alguna manera, doncs, se'ls hi pot donar tot el suport, i que no han de permetre, doncs, segons quin rebuig reben, doncs, envers la seva personalitat i el seu cos. Gràcies.